Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
35.000 mestres i metges, segons l'Ajuntament de Barcelona, 100.000, segons USTEC, culminen una setmana de protestes amb dues grans manifestacions a Barcelona. Jordi Fortià.
Els metges reclamen reobrir les negociacions amb el govern i els metges un conveni propi i acabar amb les guàrdies de 24 hores. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Núria Canyete, delegada de Metges de Catalunya a l'Hospital del Mar.
Si s'han pogut aturar la negociació dels pressupostos, doncs també s'ha de poder aturar la implementació d'un pacte vergonyós i, a més, minoritari, per acollir les minories.
Acostumats com a gerent i ara també com a consellera a no aparèixer, a no parlar, a no escoltar, precisament perquè coneix també aquesta realitat. Seria d'esperar una escolta activa, empàtica i alineada amb les reivindicacions dels professionals que durant anys hem donat la cara.
El govern espanyol anuncia un pla de 5.000 milions d'euros per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Iran.
El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets separats. El primer, amb rebaixes fiscals als carburants i mesures per als sectors professionals més afectats. I un segon, amb les exigències a sumar. Les mesures les ha anunciat el president Pedro Sánchez.
Cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra, tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintes medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables.
La Generalitat anuncia que aprovarà un primer paquet d'ajudes econòmiques per pagesos, pescadors i transportistes, així com ajudes directes a empreses.
No reduirà, però, l'IRPF, com li demanen Junts i el PP, que ja han criticat la decisió. Alicia Romero és la consellera d'Economia i Salvador Vergés, diputat de Junts.
Ajuts directes a empreses, d'altres a finançament a través de l'ICF, finançament bonificat, i per tant doncs, també en molt millors condicions.
Però, en canvi, no aporta mesures conjunturals, mesures d'efecte immediat, com són, doncs, per exemple, la rebaixa de l'IRPF, de l'impost de transmissions patrimonials, ajuts a empreses, ajuts a famílies. Per tant, no és un pla de xoc.
En cultura, mor l'actor Chuck Norris als 86 anys.
L'excampió mundial de karate i estrella del cinema d'acció ha mort a Hawaii, on estava hospitalitzat després de patir una emergència mèdica. Ho ha confirmat la família en un post a Instagram.
I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei d'hoquei patins, que es disputa sense Sadurní d'Anoia, tanca avui els quarts de final.
A l'Ateneu Agrícola, a punt de començar l'Igualada Voltregà, i a dos quarts de deu, Liceu Alcoi. En waterpolo, el Mataró està perdent Atenes per 12-10 al De Acker Italia, el primer partit de quarts de la Conference Cup. I en futbol sala, el Barça s'estrena a la Copa d'Espanya. Serà a dos quarts de deu de la nit a Granada contra el Valdepeñas.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, ja som a la primavera. Ha començat a les 3:46 i ho està fent amb uns trets ben tranquils i de dolçor. Una mica de vent de marinada que refresca arran de mar, però en general la temperatura s'ha anat suavitzant força més que no pas ahir. I a més amb domini clar del sol a moltes comarques. Alguns nuvolets prims s'estan passejant pel cel que han crescut al Pirineu poc destacables. Al llarg del dissabte els núvols s'aniran concentrant a les Terres de l'Ebre. No deixaran pluja, però sí que al matí seran més espessos i a la tarda alguns nuvolots tornaran a aparèixer al Pirineu. Amb una temperatura contrastada, molt primaveral per tant. Matí fred, amb alguna gelada a la Catalunya central, l'interior de Girona i cap a les valls del Pirineu, i la tarda una altra vegada molt suau, fins i tot més que avui. El diumenge, 3:45 del mateix. Si de cas, durant el vespre, hi haurà alguns ruixats al nord de Catalunya. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora queden alguns punts, no massa, no és una tarda complicada, però sí queden alguns punts amb aturades, amb alguna incidència. En el cas de la C-17, la zona de Canovelles, de Granollers, encara amb algunes aturades després d'un accident que hi ha hagut aquesta tarda fa una estona a la Ametlla de Vallès. Queda encara un carrer tallat en aquest punt i d'aquí aquest tram encara espès en sentit nord, en sentit Vic. Pel que fa a la resta de vies, també podem trobar aturades per obres, com és el cas de la zona de Jorba, de Copons, de l'autovia 2, en sentit Lleida. I ja per volum de trànsit, sobretot a la zona de Cercs, de la C-16, amb intensitat, sentit nord, la C-17 a Tona, també en sentit nord, o la C-60 a Argentona, en sentit Mataró. És tot de moment. Bona tarda.
A Catalunya tenim tot tipus de butaques. I a totes ens hi emocionem. Aquest 21 de març omplim-nos fins que no quedi cap butaca buida. 21 de març, cap butaca buida. Més informació a capbutacabuida.cat.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
...35.000 mestres i metges, segons l'Ajuntament de Barcelona, i 100.000, segons vostè, culminen una setmana de protestes amb dues grans manifestacions a Barcelona per mostrar el malestar per les sobrecàrregues laborals i reclamar millores salarials.
És la novena jornada de vaga sanitària en 5 mesos i la cinquena d'aquesta setmana per als professionals de l'educació. Totes dues han confluït al Parlament després de tallar diverses vies i carrers a la capital catalana. Milers de mestres, professors i professionals d'educació han posat aquest divendres punt i final a tota una setmana de vagues i mobilitzacions. I han arribat en diverses columnes per acabar confluint a la plaça de Tetuán, des d'on ha arrencat la manifestació. Els docents convoquen el president Illa i el conseller Albert Dalmau dimarts per asseure's a negociar. Des del govern, la consellera Alicia Romero s'ha obert a dialogar per primera vegada, tot i que continua defensant l'acord amb UGT i Comissions Obreres.
I la protesta ha arrencat amb nous talls de carreteres que han afectat especialment els accessos de Barcelona a primera hora del matí. Esther Minguell.
Milers de docents d'arreu de Catalunya s'han manifestat aquest migdia des de la plaça Tetuán fins a les portes del Parlament. Allà els sindicats educatius s'han reunit amb representants dels grups parlamentaris d'Esquerra, Junts, Comuns i la CUP per demanar-los que pressionin el govern. Els sindicats exigeixen a l'executiu que escolti els professors i mestres i que s'assegui a negociar. Han convocat el conseller de la presidència Albert Dalmau i el president Salvador Illa a una reunió dimarts a les 10. Si no es troben per negociar, adverteixen que el curs no acabarà amb normalitat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, el secretari general de professors de secundària.
Si s'han pogut aturar la negociació dels pressupostos, doncs també s'ha de poder aturar la implementació d'un pacte vergonyós i, a més, minoritari per acollir les minories i continuar amb un procés de negociació i de diàleg.
La imatge ha de fer reaccionar al govern. El govern s'ha equivocat, però equivocar-se és humà i rectificar és de savis.
Fins a 100.000 docents segons els sindicats i 35.000 segons la Guàrdia Urbana han col·lapsat Barcelona per mostrar el seu malestar i indignació i per expressar les seves demandes.
Ens fa falta moltes mans, tenim una sèrie d'alumnes amb molta complexitat i necessitem molt suport, que no tenim.
Que no ens facin fer tanta paperassa, que semblem secretaris en comptes de mestres.
L'augment de recursos tant econòmics com de personal, no?
Ens han d'ajudar a poder sostenir aquesta realitat.
La millora en el nostre sou, menys ràtios i poder atendre realment la inclusió amb qualitat.
El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui convocada a tot Catalunya en un 40%, mentre que el sindicat l'eleven fins al 85%.
Hi ha de professors i protesta dels metges, que ha reunit centenars de professionals que han sortit de l'Hospital del Mar i també han tallat diversos carrers en el seu recorregut.
Han coincidit amb els mestres a les portes del Parlament, on han acabat la protesta. Els facultatius denuncien inacció per part de Salut, que xifra el seguiment de l'aturada en el 6,7%, mentre que Metges de Catalunya l'eleva al 35%.
Maite Polo.
El punt de sortida de la mobilització triat per Metges de Catalunya ha estat l'Hospital del Mar a la Barceloneta, perquè la consellera de Salut, Olga Pané, va ser gerent del centre durant uns 20 anys. La delegada del sindicat a l'hospital, Núria Canyete, ha centrat el manifest que ha llegit davant de la concentració de facultatius en les actuacions i les actituds d'Olga Pané com a consellera i com a gerent del centre.
Acostumats com a gerent i ara també com a consellera a no aparèixer, a no parlar, a no escoltar Precisament perquè coneix també aquesta realitat. Seria d'esperar una escolta activa, empàtica i alineada amb les reivindicacions dels professionals que durant anys hem donat la cara, el cos i la salut per a aquest hospital.
Els metges i metgesses clamen per acabar amb les guàrdies de 24 hores. Reivindiquen un conveni mèdic propi i menys càrrega assistencial. Metges i metgesses denuncien la manca d'interlocutors en el conflicte i adverteixen que les mobilitzacions continuaran tot allò que calgui fins que el govern s'assegui a negociar.
Ho dèiem en portada, davant la demanda del sector sanitari i educatiu, la consellera d'Economia, Alicia Romero, es mostra disposada a dialogar.
En tot cas, el govern sempre està disposat a parlar, a seure, a dialogar i a escoltar. Només faltaria, però crec que vam arribar a un bon acord i nosaltres defensem aquest acord, al que hem arribat amb comissions i UGT.
I els companys de Ràdio Calella s'han acostat fins a l'ambulatori d'aquesta localitat, Maresmenca, per veure com aquesta protesta ha afectat els usuaris. Dolors Lleuri.
Els usuaris que han passat avui per l'ambulatori de Calella asseguren que comprenen les seves queixes. La majoria han estat atesos amb normalitat al centre on es garanteix el servei d'urgències i el 25% de la plantilla d'atenció primària.
No m'estranya perquè tenen les condicions i després per sempre paguem els mateixos. Jo per una recepta vaig vindre-hi dues vegades i avui una altra vegada.
El que no pot ser és que els carreguin de feina, de tanta feina.
Demanes hora i triga molt. Jo fa un mes i pico que estic esperant per ginecologia. O sigui, què?
No he notat nada, eh?
Muchas horas. Yo tengo una sobrina que es médico y no está bien pagado.
Treballen molt bé. El que passa que arriba un moment que ja estan agotats, que ja tenen més gent del compte i que són menys metges i així, pues, ho trobo just.
No està escoltant a ningú, perquè també hi ha vagues de metges, de pagesos, de bombers, i aquí els únics que cobren més són els policies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la jornada, xoc entre el PSOE i Sumar pel decret d'anticrisi per la guerra a l'Orient Mitjà, que inclou 80 mesures per valor de 5.000 milions.
Els ministres de Sumar s'han negat a entrar al Consell Extraordinari perquè el decret no recollia mesures en matèria d'habitatge i de marges empresarials. Finalment, l'executiu ha aprovat dos decrets, un amb rebaixes fiscals als carburants i mesures per als sectors professionals més afectats i un segon amb les exigències de Sumar, que té, però, poc recorregut al Congrés.
Carina Bebe.
Per evitar que Junts tombi l'escut social dijous vinent al Congrés, s'ha decidit que la congelació dels lloguers vagi en un segon decret, una mesura que els juntaires ja van advertir que tombarien. Així doncs, es preveu que se salvi el decret que contempla, entre d'altres mesures, rebaixes fins al 10% de l'IVA als carburants, l'electricitat i el gas, ajudes directes a transportistes i al primer sector i mesures socials com prohibir el tall de subministraments a les famílies vulnerables o allargar els descomptes del bo social fins al desembre. També inclou limitar els marges empresarials i prohibir els acomiadaments a les empreses que rebin ajudes públiques a banda d'una reforma energètica amb renovables. En total, 80 mesures que costaran 5.000 milions d'euros. Escoltem Pedro Sánchez, president del govern espanyol.
Cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra, tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintas medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables.
Un escut social que es manté obert a incloure més mesures, però que esdevé més limitat que el que es va desplegar amb la guerra d'Ucraïna. Tot plegat aprovat en un Consell de Ministres que ha començat més de dues hores tard per la plantada de Sumar amb l'objectiu de forçar la incorporació de les mesures en habitatge.
I també el govern català es prepara per afrontar l'augment de preus i dimarts aprovarà un primer paquet d'ajudes econòmiques per pagesos, pescadors i transportistes, així com ajudes directes a empreses.
No reduirà però l'IRPF, com li demanen Junts i el PP, que ja han criticat la decisió. Avui el president Illa s'ha reunit per segona vegada amb els grups polítics al Palau de la Generalitat.
Mont Carvajal.
Després de reunir-se per segona vegada amb els grups parlamentaris, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat que el primer paquet de mesures que el govern ha pres anirà destinat a agricultura, pesca, transport i mobilitat.
Ajuts directes a empreses, d'altres a finançament a través de l'ICF, finançament bonificat i, per tant, doncs, també amb molt millors condicions.
El govern descarta tocar el tram d'IRPF, com ha demanat el Partit Popular i Junts. El seu diputat, Salvador Vergés, ho ha criticat.
Però, en canvi, no aporta mesures conjunturals, mesures immediat, com són, doncs, per exemple, la rebaixa de l'IRPF, de l'impost de transmissions patrimonials, ajuts a empreses, ajuts a famílies. Per tant, no és un pla de xoc.
Les ajudes a empreses estaran condicionades a que no acomiadin ningú. Romero no ha xifrat les ajudes i ha advertit que sense pressupostos no es poden incorporar algunes propostes dels grups.
El conflicte ha causat la interrupció de subministrament de petroli més gran de la història del mercat mundial, ho alerta l'Agència Internacional de l'Energia.
L'organisme afirma que el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha paralitzat gairebé del tot.
Davant d'aquesta situació, l'organisme insta els governs a impulsar mesures per disminuir el consum de petroli, com el teletreball o la reducció de la velocitat màxima a les autopistes. I sobre el terreny, Israel ha confirmat una nova mort de la cúpula iraniana.
Es tracta del general Ali Mohammad Naeini, portaveu de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, fet que corrobora mitjans iranians i que s'hauria produït en un atac amb míssils israelians i nord-americans.
La Fiscalia Europea investiga un possible frau en el manteniment de la via de l'AVE per l'accident a Ademuz.
La Fiscalia Europea s'encarrega d'investigar delictes que puguin afectar els interessos financers de la Unió Europea i al final de gener va reclamar al Ministeri de Transports tots els contractes i expedients sobre el tram de la xarxa sinistrat. La investigació sobre els motius de l'accident la porta un tribunal d'instrucció a Andalusia.
I els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de material i maquinària de les obres de la Sagrera a Barcelona.
Es calcula que el valor del material sostret ronda el 500.000 d'euros. El robatori es va produir abans d'ahir, de matinada, en una de les casetes de les obres a la Rambla Prim. L'àrea de transport urbà dels Mossos s'ocupa de la investigació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat avui el nou model públic-privat per desdoblar la carretera C-16 entre Berga i Bagà. La concessió serà per 30 anys i es finançarà a través del sistema de serveis i mobilitat diferent del tradicional peatge a l'ombra. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
L'empresa que obtingui la licitació del projecte haurà d'assumir el cost de l'obra. Posteriorment, la Generalitat finançarà el projecte en règim de concessió. Ho explicava aquest matí a Bagà la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Qui sigui l'adjudicatari executa aquestes obres i el manteniment. Els quatre primers anys no hi haurà pagament a l'adjudicatari, però a partir del cinquè any sí que en funció de la disponibilitat i en funció d'indicadors clars sobre la infraestructura i sobre la disponibilitat de la infraestructura és quan s'iniciaran aquests pagaments de la pròpia execució i del manteniment de la pròpia infraestructura.
L'empresa Abertis és la que ha ofert aquesta sortida per poder finançar els 500 milions d'euros de base que es necessitaran per ampliar els 21 quilòmetres entre Berga i Bagà. La licitació de les obres es farà a la tardor i serà oberta, però Abertis gaudirà de 5 punts extra de sortida en el concurs. Les obres podrien durar entre 4 i 5 anys i el finançament es farà amb un nou tipus de peatge a l'ombra calculat sobre la base de garanties de mobilitat per evitar retencions i el bon estat de la via, i no per trànsit rodat com en altres infraestructures.
I avui es compleixen 10 anys de l'accident mortal de Freginals. En aquell sinistre van morir 13 estudiants d'Erasmus que tornaven amb autobús de les Falles de València.
La via judicial es va tancar el 2023 arran de la mort de l'únic acusat, el conductor, que segons l'informe dels Mossos es va dormir. Avui el poble de Freginals ha fet un acte d'homenatge en record a les víctimes.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Un acte íntim amb una quinzena de veïns de Freginals ha servit per recordar les 13 estudiants que van perdre la vida en aquell accident. El monument que s'ha fet per homenatjar-les a les 13 roses s'ha fet un minut de silenci i una ofrena floral. L'alcaldessa de Freginals, Neus Franc, lamenta que encara no s'hagin fet millores en este tram de l'AP7.
Este tram no entenem què passa, sinó que és un punt negre que tenim aquí a l'autopista, que encara que sigui una recta sempre hi havia molts d'accidents. Ja mos han queixat i estan, volen que mirin com és que passa això aquí en este punt. A partir d'este punt està passat Freginals és on te passen molts accidents.
Aquell dia va destacar la ràpida resposta dels cossos d'emergència i la bona coordinació, una rapidesa que va contrastar amb la lentitud de la justícia. La jutgessa d'Amposta va arxivar el cas, però les acusacions de les víctimes van fer que se reobrís. Tot i això, la mort del conductor al 2023, únic acusat, va arxivar definitivament la via penal. L'informe dels Mossos assegurava que el xòfer s'havia adormit.
L'Ajuntament de Barcelona democratitza el verd amb una iniciativa per crear 25 espais de jardí a llocs en desús de la ciutat. El projecte planteja augmentar en 11 hectàrees les zones verdes de la capital catalana amb una inversió de 46 milions d'euros. David Navarro.
L'espai d'una llosa als ferrocarrils de la Generalitat a Sarrià o un solar al carrer de Castella, al districte de Sant Martí, passaran a ser espais verds amb el nou projecte. Seran en total 25 zones repartides pels 10 districtes de la ciutat. D'aquesta manera, Barcelona guanyarà 11 hectàrees, l'equivalent a 15 camps de futbol de vegetació ombra i jocs infantils. Una mesura que per a l'alcalde Jaume Collboni suposa democratitzar el verd.
Estem fent grans transformacions per guanyar verd urbà, moltes hectàrees de grans parcs, però estem fent també aquest esforç paral·lel tan important com l'altre, que és passar el rasclet per trobar espais que avui són morts, que estan en desús, que són no llocs, en espais verds.
De fet, el consistori ja treballa en ampliar la mesura i es marca com a objectiu arribar a les 20 hectàrees abans d'acabar la legislatura. La iniciativa s'emmarca en el Pla Clima, pensat per fer front a les conseqüències del canvi climàtic.
I encara a Barcelona, talls a la línia L10 Sud del metro durant la Setmana Santa per obres de millora.
En concret, quedaran fora de servei els trams entre les estacions Alt i Riu Vell d'una banda i Cantries i Gornal de l'altra, entre el 3 i el 6 d'abril. S'hi faran obres de millora al sistema de senyalització pressupostades en 3 milions i mig d'euros.
En cultura, mor l'actor Chuck Norris als 86 anys. Ho ha comunicat la família en un post a Instagram aquest divendres al migdia.
L'excampió mundial de karate i estrella del cinema d'acció ha mort aquest dijous, malgrat que les informacions que havien transcendit sobre el seu ingrés d'urgència en un hospital de Hawaii apuntaven a una situació estable de Norris. La família vol mantenir les circumstàncies de la mort en privat, però sí que ha confirmat que va ser hospitalitzat després de patir una emergència mèdica sobtada.
La Fúmiga, Sopa de Cabra, Judit Nederman i Maria del Mar Bonet són els caps de cartell de la 19a edició del Festival Portal Blau, que es farà a l'Escala, a l'Alt Empordà, entre el 16 de maig i el 17 d'octubre. Una programació que va més enllà de la música i que incorpora dansa, clown i màgia. També s'aposta pels talents emergents. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
La Fúmiga, Sopa de Cabra, Judit Nederman, Maria del Mar Bonet, Clara Peia o el duet d'Helena Gadel i Manu Guix són alguns dels artistes que actuaran en la 19a edició del Portal Blau. El festival, que s'ha presentat aquest divendres al MAC Empúries, es celebrarà entre el 16 de maig i el 17 d'octubre a l'Escala. La programació compta amb 29 mostres artístiques, entre les quals una desena són propostes emergents i, de fet, entre els diferents escenaris d'enguany, s'estrenarà l'Espai Proa dedicat a promocionar les noves veus. Miquel Fernández, director del festival.
I continuem amb aquesta aposta d'un festival multidisciplinar que no només és música, on sí que és cert que juga un paper molt important, però que tenim diferents disciplines i tenim sobretot el cicle conferències Mirades Blaves. L'únic que sí que és cert que aquest any hem fet una aposta de més artistes al festival, no? Un terç, com deia, de la programació seran artistes emergents.
Encara que la programació gira al voltant de les actuacions musicals, el Portal Blau es desmarca dels festivals tradicionals i continua apostant per projectes vinculats al territori i la sostenibilitat, com el cicle de xerrades Mirades Blaves.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tenim en joc la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que es disputa a Sant Sadurní d'Anoia, que tanca avui els quarts de final i ara mateix s'està disputant l'Igualada-Voltregà a l'Ateneu Agrícola. L'està seguint en Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní. Sergi, bona tarda. Com va el partit?
Què tal? Bona tarda. Doncs minut 13 d'aquesta primera meitat aquí al pavelló de l'Ateneu en aquesta segona jornada de quarts de final entre l'Igualada i el Voltregà. De moment empata un gol, un Igualada que ha aprofitat una superioritat numèrica per targeta blava d'Àlex Rodríguez per avançar-se al marcador, però sorprenentment el Voltregà encara amb un jugador menys, mig minut després, amb una jugada individual d'Arnau Canal, ha aconseguit l'empat. Fantàstica entrada aquí de nou al pavelló de l'Ateneu amb una nodrida representació d'aficionats tant d'Igualada com del Voltregà en aquesta segona jornada que es completarà després a partir de 2:15 del vespre amb l'últim partit de quarts que enfrontarà el Liceu de la Corunya i l'Alcoi. A 12:15 arriba el descans, Igualada 1, Voltregà 1.
Gràcies, Sergi. Continua la igualtat. Demà es disputaran les semifinals de les dues. El Calafell-Barça. Els calafellencs superaven el Reus, el vigent campió, per 4-2. L'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, estava molt satisfet amb l'actuació dels seus jugadors.
quan competim així som difícils de guanyar i quan tens el punt d'encert, ja ho heu vist, el Reus baixa efectivitat en bola parada, nosaltres alta, i l'equip està bé, doncs fa que estiguem aquí contents per poder jugar a la semifinal dissabte.
I el Barça no acusava el factor pista i golejava l'anfitrió, el Noia, 4-0. El blaugrana Sergi Llorca destacava el bon paper de l'equip en l'estrena a la Copa.
Era clau entrar bé el partit, portem tota la setmana treballant molt bé, sabíem que era molt complicat aquí a casa seva, però l'equip ha sortit mentalitzat, hem fet les coses molt bé. L'equip ha fet una gran actuació, sacrificat en defensa, jugant bé en atac. És molt difícil sempre el primer partit de la Copa, ho hem tret molt bé a casa de l'anfitrió.
El cap de setmana d'hoquei patins també inclou un partidàs a l'hoquei Lliga Iberdrola. Serà demà a les 12 entre els dos primers classificats. Un duel de la franja entre el Vilassana i el Fraga. El Lluís Rodero és l'entrenador del Vilassana.
Creiem que són tres punts més. Evidentment, no podem amagar que és un derbi, que és davant d'un equip que està a la parada de classificació com nosaltres, i és més especial, però bueno, nosaltres ens hem de centrar en la nostra feina, ens hem de centrar en intentar fer el nostre joc.
En futbol sala, el Barça s'estrena la Copa d'Espanya, que es disputa a Granada. Comença a 9:45 el partit contra el Valdepeñas. L'entrenador Javi Rodríguez veu el vestidor preparat per guanyar el títol 2 anys després.
Con muchas ganas, muy ilusionado, con muy buenas sensaciones. Después del último partido que jugamos en casa, creo que el equipo está con muchas ganas de afrontar este título que nos hace muchísima ilusión. Es el primero importante de la temporada y queremos dar una muy buena imagen como llevamos dando todo el año.
En waterpolo, el Solar Tradex Club Centre Natació Mataró ha perdut 14-13 contra el Deaker italià, el primer partit a Atenes de la lligueta de quarts de final de la Conference Cup masculina, la tercera competició continental. En futbol, el porter del Barça, Joan García, ha estat convocat per primer cop amb la selecció espanyola per disputar els dos amistosos de la setmana que ve contra Sèrbia i contra Egipte. A la llista també hi ha els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo, Fermín, Ferran Torres i Lamine Yamal.
Gràcies, Toni. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les esteles dels avions ens fumiguen.
Fake.
Les vacunes provoquen autisme.
Fake.
Canvi climàtic? Sempre ha fet calor.
Fake.
La Terra és plana.
Fake. Detecta les fakes de les news i trenca la cadena. Consulta diva.cat/desinformació. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. També arriba Una hija en Tòquio. Un home condueix el seu taxi per la ciutat japonesa a la recerca de la seva filla. I Whistle, el silbido del mal, és una pel·lícula de terror protagonitzada per un grup d'estudiants que s'enfronten a la seva mort.
¿Me quito el albornoz?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
La protagonista d'Amarga Navidad, la darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar, és l'Elsa, una directora de publicitat, la mare de la qual mor durant un pont de desembre. Troba refugi a la feina i no es concedeix el temps necessari per guardar el dol, fins que una crisi de pànic l'obliga a aturar-se. Llavors, decideix viatjar a Lanzarote acompanyada de la seva amiga Patricia.
Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
No te reconozco, Mónica.
Ya sé que no me conoces, pero yo a ti sí.
Mi mujer se llevó a mi hija. Cuando se fueron, no podía acabar de aceptarlo. Hace 9 años me puse a buscar todas partes. Por el día, por la noche, por todo el país.
A Una hija en Tòquio, en Jay condueix el seu taxi per la ciutat japonesa a la recerca de la seva filla. Separat des de fa 9 anys, mai n'ha aconseguit la custòdia. Just quan ha perdut l'esperança de tornar-la a veure i està a punt de tornar a França, la Lili puja al seu taxi, però no el reconeix.
Lili te verá cuando sea mayor de edad, si es que ella quiere.
¡Oh! ¿Es una pipa?
¿No? ¿Cree que puede traducirlo?
Significa hablar y también puede ser...
Invoca a los muertos.
Whistle, el silbido del mal, arrenca quan un grup d'estudiants inadaptats troba un objecte maleït, un antic xiulet de la mort asteca. Quan el bufen, descobreixen que el so terrorífic que produeix invoca les seves pròpies morts futures per perseguir-los. Mentre les víctimes augmenten, els amics intenten descobrir l'origen de l'artefacte i detenir la terrible cadena de successos que ha provocat.
¿Y si no quiero morir?
Entonces no haber nacido.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
35.000 mestres i metges, segons l'Ajuntament de Barcelona, 100.000, segons USTEC, culminen una setmana de protestes amb dues grans manifestacions a Barcelona. Jordi Fortià.
Els mestres reclamen reobrir les negociacions amb el govern i els metges un conveni propi i acabar amb les guàrdies de 24 hores. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Núria Canyete, delegada de metges a Catalunya a l'Hospital del Mar.
Si s'han pogut aturar la negociació dels pressupostos, doncs també s'ha de poder aturar la implementació d'un pacte vergonyós i, a més, minoritari, per acollir les minories.
Estic sumats com a gerent i ara també com a consellera a no aparèixer, a no parlar, a no escoltar, precisament perquè coneix també aquesta realitat. Seria d'esperar una escolta activa, empàtica i alineada amb les reivindicacions dels professionals que durant anys hem donat la cara.
El govern espanyol anuncia un pla de 5.000 milions d'euros per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Iran.
El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets separats, el primer amb rebaixes fiscals als carburants i mesures per als sectors professionals més afectats, i un segon amb les exigències a sumar. Les mesures les ha anunciat el president Pedro Sánchez.
Cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra, tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintes medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables.
La Generalitat anuncia que aprovarà un primer paquet d'ajudes econòmiques per pagesos, pescadors i transportistes, així com ajudes directes a empreses.
No reduirà però l'IRPF, com li demanen Junts i el PP, que ja han criticat la decisió. Alicia Romero és la consellera d'Economia i Salvador Vergés, diputat de Junts.
Ajuts directes a empreses, d'altres a finançament a través de l'ICF, finançament bonificat, i per tant doncs, també en molt millors condicions.
Però en canvi no aporta mesures conjunturals, mesures d'efecte immediat, com són, doncs, per exemple, la rebaixa de l'IRPF, de l'impost de transmissions patrimonials, ajuts a empreses, ajuts a famílies. Per tant, no és un pla de xoc.
En cultura, mor l'actor Chuck Norris als 86 anys.
L'ex campió mundial de karate i estrella del cinema d'acció ha mort a Hawaii, on estava hospitalitzat després de patir una emergència mèdica. Ho ha confirmat la família en un post a Instagram.
I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei d'hoquei patins que es disputa a Sant Sadurní d'Anoia tanca avui als quarts de final.
A l'Ateneu Agrícola s'està disputant aquest tercer partit de quarts. Queden 8 minuts pel descans. Igualada 1, Voltregà 1. I a 9:45, Liceo Alcoi amb Waterpolo al Mataró ha perdut Atenes 14-13 contra el Deaker italià al primer partit de quarts de la Conference Cup. I en futbol sala, el Barça s'estrena a la Copa d'Espanya a 9:45 a Granada contra el Valdepeñas.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, ja som a la primavera. Ha començat a les 3:46 i ho està fent amb uns trets ben tranquils i de dolçor. Una mica de vent de marinada que refresca arran de mar, però en general la temperatura s'ha anat suavitzant força més que no pas ahir. I a més amb domini clar del sol a moltes comarques. Alguns nuvolets prims s'estan passejant pel cel, d'altres que han crescut al Pirineu poc destacables. Tapta, els núvols s'aniran concentrant concentrant a les Terres de l'Ebre. No deixaran pluja, però sí que al matí seran més espessos i a la tarda alguns nuvolots tornaran a aparèixer al Pirineu. Amb una temperatura contrastada, molt primaveral per tant. Matí fred, amb alguna gelada a la Catalunya central, l'interior de Girona i cap a les valls del Pirineu, i la tarda una altra vegada molt suau, fins i tot més que avui. El diumenge, 3:15 del mateix. Si de cas, durant el vespre, hi haurà alguns ruixats al nord de Catalunya. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs ara ja poques complicacions podem trobar a la xarxa viària. Queden alguns punts afectats d'alguna incidència. És el cas, per exemple, de la C-17 a la zona de l'Ametlla del Vallès, on hi ha hagut un accident aquesta tarda. Queda encara un carril tallat en sentit nord, en sentit Vic, i aturades ja força puntuals en aquest tram de la C-17. En el cas de Tona, en aquesta mateixa via, a la C-17, i també en sentit Vic, per l'incendi d'un vehicle també hi ha un carril tallat, i aquí sí que hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de latitud de retencions. Trobarem també aturades per obres, en aquest cas a l'autovia 2, a la zona de Jorba, de Copons, en sentit Lleida, i volum de trànsit, intensitat, sobretot de punts habituals de divendres tarda, com és la zona de Berga, de la C-16, o la C-17 a l'altura de Ripoll, però com dèiem, no passa d'intensitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
...35.000 mestres i metges, segons l'Ajuntament de Barcelona, 100.000 segons USTEC, culminen una setmana de protestes amb dues grans manifestacions a Barcelona per mostrar el malestar per les sobrecàrregues laborals i reclamar millores salarials.
És la novena jornada de vaga sanitària en 5 mesos i la cinquena d'aquesta setmana per als professionals de l'educació. Totes dues han confluït al Parlament després de tallar diverses vies i carrers a la capital catalana. Milers de mestres, professors i professionals de l'educació han posat aquest divendres punt i final a tota una setmana de vagues i mobilitzacions, i han arribat en diverses columnes per acabar confluint a la plaça de Tetuán, des d'on han arrencat la manifestació. Els docents convoquen el president Illa i el conseller Albert Dalmau dimarts per asseure's a negociar. Des del govern, la consellera Alicia Romero s'ha obert a dialogar per primera vegada, tot i que continua defensant l'acord amb UGT i Comissions Obreres.
La protesta ha arrencat amb nous talls de carreteres que han afectat especialment els accessos de Barcelona a primera hora del matí. Esther Minguell.
Milers de docents d'arreu de Catalunya s'han manifestat aquest migdia des de la plaça Tetuán fins a les portes del Parlament. Allà els sindicats educatius s'han reunit amb representants dels grups parlamentaris d'Esquerra, Junts, Comuns i la CUP per demanar-los que pressionin el govern. Els sindicats exigeixen a l'executiu que escolti els professors i mestres i que s'assegui a negociar. Han convocat el conseller de la presidència Albert Dalmau i el president Salvador Illa a una reunió dimarts a les 10. Si no es troben per negociar, adverteixen que el curs no acabarà amb normalitat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, el secretari general de professors de secundària.
Si s'han pogut aturar la negociació dels pressupostos, doncs també s'ha de poder aturar la implementació d'un pacte vergonyós i, a més, minoritari per acollir les minories i continuar amb un procés de negociació i de diàleg.
La imatge ha de fer reaccionar al govern. El govern s'ha equivocat, però equivocar-se és humà i rectificar és de savis.
Fins a 100.000 docents segons els sindicats i 35.000 segons la Guàrdia Urbana han col·lapsat Barcelona per mostrar el seu malestar i indignació i per expressar les seves demandes.
Ens fa falta moltes mans, tenim una sèrie d'alumnes amb molta complexitat i necessitem molt suport, que no tenim.
Que no ens facin fer tanta paperassa, que semblem secretaris en comptes de mestres.
L'augment de recursos tant econòmics com de personal, no?
Ens han d'ajudar a poder sostenir aquesta realitat.
La millora en el nostre sou, menys ràtios i poder atendre realment la inclusió en qualitat.
El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui convocada a tot Catalunya en un 40%, mentre que el sindicat l'eleven fins al 85%.
I a la dels professors s'hi ha sumat la protesta dels metges, que ha reunit centenars de professionals que han sortit de l'Hospital del Mar i també han tallat diversos carrers en el seu recorregut.
Han coincidit amb els mestres a les portes del Parlament, on han acabat la protesta. Els facultatius denuncien la inacció per part de Salut, que xifra el seguiment de l'aturada en el 6,7%, mentre que els metges a Catalunya l'eleva al 35%.
Maite Polo.
El punt de sortida de la mobilització triat per Metges de Catalunya ha estat l'Hospital del Mar a la Barceloneta, perquè la consellera de Salut, Olga Pané, va ser gerent del centre durant uns 20 anys. La delegada del sindicat a l'hospital, Núria Canyete, ha centrat el manifest que ha llegit davant de la concentració de facultatius en les actuacions i les actituds d'Olga com a consellera i com a gerent del centre.
Acostumats com a gerent i ara també com a consellera a no aparèixer, a no parlar, a no escoltar, precisament perquè coneix també aquesta realitat. Seria d'esperar una escolta activa, empàtica i alineada amb les reivindicacions dels professionals que durant anys hem donat la cara, el cos i la salut per aquest hospital.
Els metges i metgesses clamen per acabar amb les guàrdies de 24 hores. Reivindiquen un conveni mèdic propi i menys càrrega assistencial. Metges i metgesses denuncien la manca d'interlocutors en el conflicte i adverteixen que les mobilitzacions continuaran tot allò que calgui fins que el govern s'assegui a negociar.
I ho dèiem en portada, davant la demanda del sector sanitari i educatiu, la consellera d'Economia, Alicia Romero, es mostra disposada a dialogar.
En tot cas, el govern sempre està disposat a parlar, a seure, a dialogar i a escoltar. Només faltaria, però crec que vam arribar a un bon acord i nosaltres defensem aquest acord al que hem arribat amb comissions i UGT.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la jornada, xoc entre el PSOE i Sumar pel decret anticrisi per la guerra a l'Orient Mitjà, que inclou 80 mesures per valor de 5.000 milions d'euros.
Els ministres de Sumar s'han negat a entrar al Consell Extraordinari perquè el decret no recollia mesures en matèria d'habitatge i de marges empresarials. Finalment, l'executiu ha aprovat dos decrets, un amb rebaixes fiscals als carburants i mesures per als sectors professionals més afectats, i un segon amb les exigències de Sumar, que té, però, poc recorregut al Congrés.
Carina Bebé.
Per evitar que Junts tombi l'escut social dijous vinent al Congrés, s'ha decidit que la congelació dels lloguers vagi en un segon decret, una mesura que els juntaires ja van advertir que tombarien. Així, doncs, es preveu que se salvi el decret que contempla, entre d'altres mesures, rebaixes fins al 10% de l'IVA als carburants, l'electricitat i el gas, ajudes directes a transportistes i al primer sector, i mesures socials com prohibir el tall de subministraments a les famílies vulnerables o allargar els descomptes del bo social fins al desembre. També inclou limitar els marges empresarials i prohibir els acomiadaments a les empreses que rebin ajudes públiques a banda d'una reforma energètica amb renovables. En total, 80 mesures que costaran 5.000 milions d'euros. Escoltem Pedro Sánchez, president del govern espanyol.
Cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra, tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintas medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables.
Un escut social que es manté obert a incloure més mesures, però que esdevé més limitat que el que es va desplegar amb la guerra d'Ucraïna. Tot plegat aprovat en un Consell de Ministres que ha començat més de dues hores tard per la plantada de Sumar amb l'objectiu de forçar la incorporació de les mesures en habitatge.
També el govern català es prepara per afrontar l'augment de preus i dimarts aprovarà un primer paquet d'ajudes econòmiques per pagesos, pescadors i transportistes, així com ajudes directes a empreses.
No reduirà, però, l'IRPF, com li demanen Junts i el PP, que ja han criticat la decisió. Avui el president Illa s'ha reunit per segona vegada amb els grups polítics al Palau de la Generalitat.
Mont Carvajal.
Després de reunir-se per segona vegada amb els grups parlamentaris, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat que el primer paquet de mesures que el govern aprovarà dimarts anirà destinat a agricultura, pesca, transport i mobilitat.
Ajuts directes a empreses, d'altres a finançament a través de l'ICF, finançament bonificat i, per tant, doncs, també en molt millors condicions.
El govern descarta tocar el tram d'IRPF, com ha demanat el Partit Popular i Junts. El seu diputat, Salvador Vergés, ho ha criticat.
Però, en canvi, no aporta mesures conjunturals, mesures d'efecte immediat, com són, doncs, per exemple, la rebaixa de l'IRPF, de l'impost de transmissions patrimonials, ajuts a empreses, ajuts a famílies. Per tant, no és un pla de xoc.
Les ajudes a empreses estaran condicionades a que no acomiadin ningú. Romero no ha xifrat les ajudes i ha advertit que sense pressupostos no es poden incorporar algunes propostes dels grups.
El conflicte ha causat la interrupció de subministrament de petroli més gran de la història del mercat mundial, ho alerta l'Agència Internacional de l'Energia.
L'organisme afirma que el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha paralitzat gairebé del tot.
Davant d'aquesta situació, l'organisme insta els governs a impulsar mesures per disminuir el consum de petroli, com el teletreball o la reducció de la velocitat màxima a les autopistes. I sobre el terreny, Israel ha confirmat una nova mort de la cúpula iraniana.
Es tracta del general Ali Mohammad Naeini, portaveu de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, fet que corrobora mitjans iranians i que s'hauria produït en un atac a míssils israelians i nord-americans.
La Fiscalia Europea investiga un possible frau en el manteniment de la via de l'AVE per l'accident a Ademuz.
La Fiscalia Europea s'encarrega d'investigar delictes que puguin afectar els interessos financers de la Unió Europea i a final de gener va reclamar al Ministeri tots els contractes i expedients sobre el tram de xarxa sinistrat. La investigació sobre els motius de l'accident la porta a un tribunal d'instrucció a Andalusia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de material i maquinària de les obres de la Sagrera a Barcelona.
Es calcula que el valor del material sostret ronda el 500.000 euros. El robatori es va produir abans ahir de matinada en una de les casetes de les obres a la Rambla Prim. L'àrea de transport urbà dels Mossos s'ocupa de la investigació.
I més en plana policial, desarticulen dues organitzacions d'origen xinès dedicades a l'explotació sexual de dones a Espanya i França.
En total s'han alliberat 60 dones xineses i detingut 22 persones, dues de les quals a la demarcació de Barcelona. Les víctimes s'allotjaven en pisos turístics de curta durada i se les obligava a prostituir-se les 24 hores al dia amb vigilància constant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat avui el nou model públic-privat per desdoblar la carretera C-16 entre Berga i Bagà. La concessió serà per 30 anys i es finançarà a través del sistema de serveis i mobilitat diferent del tradicional peatge a l'ombra. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
L'empresa que obtingui la licitació del projecte haurà d'assumir el cost de l'obra. Posteriorment, la Generalitat finançarà el projecte en règim de concessió. Ho explicava aquest matí a Bagà la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Qui sigui l'adjudicatari executa aquestes obres i el manteniment. Els quatre primers anys no hi haurà pagament a l'adjudicatari, però a partir del cinquè any sí que en funció de la disponibilitat i en funció d'indicadors clars sobre la infraestructura i sobre la disponibilitat de la infraestructura és quan s'iniciaran aquests pagaments de la pròpia execució i del manteniment de la pròpia infraestructura.
L'empresa Abertis és la que ha ofert aquesta sortida per poder finançar els 500 milions d'euros de base que es necessitaran per ampliar els 21 quilòmetres entre Berga i Bagà. La licitació de les obres es farà a la tardor i serà oberta, però Abertis gaudirà de 5 punts extra de sortida en el concurs. Les obres podrien durar entre 4 i 5 anys i el finançament es farà amb un nou tipus de peatge a l'ombra calculat sobre la base de garanties de mobilitat per evitar retencions i el bon estat de la via, i no per trànsit rodat com en altres infraestructures.
I avui es compleixen 10 anys de l'accident mortal de Freginals. En aquell sinistre van morir 13 estudiants d'Erasmus que tornaven amb autobús de les Falles de València.
La via judicial es va tancar el 2023 arran de la mort de l'únic acusat, el conductor, que segons l'informe dels Mossos es va adormir. Avui el poble de Freginals ha fet un acte d'homenatge en record a les víctimes.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Un acte íntim amb una quinzena de veïns de Freginals ha servit per recordar les 13 estudiants que van perdre la vida en aquell accident. El monument que s'ha fet per homenatjar-les a les 13 roses s'ha fet un minut de silenci i una ofrena floral. L'alcaldessa de Freginals, Neus Franc, lamenta que encara no s'hagin fet millores en este tram de la P7.
Este tram no entenem què passa, sinó que és un punt negre que tenim aquí a l'autopista, que encara que sigui una recta sempre hi havia molts d'accidents. Ja mos han queixat i volen que mirin com és que passa això aquí en este punt. A partir d'este punt està passant Freginals és on te passen molts accidents.
Aquell dia va destacar la ràpida resposta dels cossos d'emergència i la bona coordinació, una rapidesa que va contrastar amb la lentitud de la justícia. La jutgessa d'Amposta va arxivar el cas, però les acusacions de les víctimes van fer que se reobrís. Tot i això, la mort del conductor al 2023, únic acusat, va arxivar definitivament la via penal. L'informe dels Mossos assegurava que el xòfer s'havia adormit.
El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ha inaugurat aquesta tarda el 45è Saló de l'Automòbil en el marc de la 153a Fira de Sant Josep de Mollerussa.
García ha presidit l'acte en un context marcat pels reptes de transformació del sector, amb l'electrificació com a gran eix de futur i amb la incertesa econòmica global de fons. El certamen arriba després d'una edició rècord i amb l'objectiu de consolidar-se com un dels principals aparadors comercials i termòmetres del mercat automobilístic del territori.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ha reconegut que el moment actual genera inquietud entre empreses i concessionaris i ha defensat la necessitat d'una transformació completa cap a un nou model basat en l'electrificació i una nova experiència de conducció que ha de permetre guanyar autonomia energètica i reduir la dependència dels combustibles fòssils. Per què fa a les polítiques públiques, ha explicat que el govern espanyol impulsa el Pla Auto 2030, que inclou mesures per reforçar tot l'ecosistema del sector. Entre aquestes destaca el programa d'ajudes a la compra comprar Auto Plus.
També dins d'aquest pla Auto hem anunciat que a partir de l'1 de gener tindrem ajudes de la compra del cotxe. El que era el Moves abans, ho fem el Ministeri d'Indústria, es diu Auto Plus, ha de treure el Real Decret, però ja sabem que serà retroactiu a 1 de gener i que valorarà tant més electrificat millor, més econòmic millor i més europeu millor. Per tant, la triple E, una novetat respecte al Moves.
García ha defensat que Espanya i Catalunya estan alineades amb aquesta transició, tant a nivell institucional com empresarial, i ha remarcat la importància d'avançar de manera conjunta en tres àmbits clau: la producció de vehicles electrificats, l'estímul de la demanda i el desplegament de la infraestructura de recàrrega. Finalment, ha remarcat la importància de fires com la de Mollerussa per contrastar les polítiques públiques amb la realitat del territori.
Doncs també en territori, nou capítol en la reforma de la nau del Pla de Ripoll. La UTE, que en primera instància no va presentar tota la documentació per poder fer la rehabilitació de l'edifici, finalment serà l'empresa encarregada de les obres.
Ara caldrà veure què passa finalment amb la subvenció de 2,7 milions d'euros del fons Next Generation, que ja ha estat cobrada i que el govern de Ripoll corre el risc de perdre-la si les obres no s'ajusten al calendari.
Ràdio Ripoll, Marc Roura.
Triomfalisme de Sílvia Orriols i el govern d'Aliança Catalana davant aquest nou capítol de la història de la nau del Pla de Ripoll. La validació de la UTE presentada al procediment negociat sense publicitat ha canviat el relat d'Orriols, que ara és molt més optimista.
Serem capaços de fer una residència nova a Ripoll en una ubicació idònia, cèntrica, a peu pla, propera al parc botànic, al riu, a tota la vila, no? Amb unes instal·lacions confortables, noves pels nostres avis, sinó que a més salvarem aquesta subvenció.
Ara s'obre un termini de 10 dies per la consulta de la UTE i després s'iniciarà el procés d'obres amb el 30 de juny com a termini per no perdre la subvenció.
Està prorrogada només fins a 30 de juny, però estem en converses constants a Madrid i tenim doncs molts inputs, no?, de que s'acabarà oferint una solució a tots aquells ajuntaments que no hagin pogut finalitzar les obres dins aquest termini, perquè realment no som els únics que ens hi trobarem.
Abans, però, la constitució de la UTE haurà de passar pel ple municipal del pròxim 31 de març, tot plegat dins un context més favorable que el de fa un mes, però molts condicionants com per començar a fer volar coloms.
En cultura, mor l'actor Chuck Norris als 86 anys. Ho ha comunicat la família en un post a Instagram aquest divendres al migdia.
L'excampió mundial de karate i estrella del cinema d'acció ha mort aquest dijous, malgrat que les informacions que havien transcendit sobre el seu ingrés d'urgència en un hospital de Hawaii apuntaven a una situació estable de Norris. La família vol mantenir les circumstàncies de la mort en privat, però sí que ha confirmat que va ser hospitalitzat després de patir una emergència mèdica sobtada.
La Fúmiga, Sopa de Cabra, Judit Nederman i Maria del Mar Bonet són els caps de cartell de la 19a edició del Festival Portal Blau, que es farà a l'Escala, a l'Alt Empordà, entre el 16 de maig i el 17 d'octubre. Una programació que va més enllà de la música i que incorpora dansa, clown o màgia. També s'aposta pels talents emergents. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
La Fúmiga, Sopa de Cabra, Judit Nederman, Maria del Mar Bonet, Clara Peia o el duet d'Helena Gadel i Manu Guix són alguns dels artistes que actuaran en la 19a edició del Portal el Blau. El festival, que s'ha presentat aquest divendres al MAC Empúries, es celebrarà entre el 16 de maig i el 17 d'octubre a l'Escala. La programació compta amb 29 mostres artístiques, entre les quals una desena són propostes emergents i, de fet, entre els diferents escenaris d'enguany, s'estrenarà l'Espai Proa dedicat a promocionar les noves veus. Miquel Fernández, director del festival.
I continuem amb aquesta aposta d'un festival multidisciplinar, que no només és música, on sí que és cert que juga un paper molt important, però que tenim diferents disciplines i tenim, sobretot, el cicle de conferències Mirades Blaves. L'únic que sí que és cert que aquest any hem fet una aposta de més artistes al festival, no un terç, com deia, de la programació seran artistes emergents.
Encara que la programació gira al voltant de les actuacions musicals, el Portal Blau es desmarca dels festivals tradicionals i continua apostant per projectes vinculats al territori i la sostenibilitat, com el cicle de xerrades Mirades Blaves.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Copa del Rei d'hoquei patins, que es disputa a Sant Sadurní d'Anoia, tanca avui els quarts de final i tenim en joc l'Igualada Voltregà, l'Ateneu Agrícola. Sergi Fernández, Ràdio Sant Sadurní, partit al descans, com va?
Sí, bona tarda, partit del descans, 4 minuts encara disposen els dos equips dels vestidors, domina per la mínima l'Igualada per 2-1, una Igualada, una de les grans revelacions d'aquesta temporada, tercer classificat a l'Hockey Lliga, s'havia avançat al minut 6 amb un gol de Llanes, però en una situació d'inferioritat numèrica el Voltregà, amb una acció individual d'Arnau Canal, ha estat capaç d'igualar. Un Voltregà que li està posant les coses molt difícils al conjunt de l'Anoia, però en el tram final, a 4 minuts per l'acabament d'aquesta primera meitat, Miquel Cañadillas ha aconseguit el segon gol del seu equip amb un gran llançament des de fora de l'àrea. El marcador ara mateix domina l'Igualada.
Gràcies, Sergi Fernández. I a 2:15, l'últim partit de quarts de final entre el Liceu i l'Alcoi. Demà es disputaran les semifinals a les 2. Calafell-Barça, els calafellencs superaven el Reus, el vigent campió, per 4-2, i el Barça golejava contra l'anfitrió, el Noia, 4-0. En waterpolo, el Solar Tradex, centre natació Mataró, ha perdut 14-13 d'un gol contra el Deaker italià. El primer partit a Atenes, a Grècia, de la lligueta de quarts de final de la Conference Cup masculina, la tercera competició continental. Demà juga contra el Murmer Split croat i diumenge contra l'Apollon Smirnis grec. En futbol sala, el Barça s'estrena a la Copa d'Espanya, que es disputa a Granada, a 2:15 contra el Valdepeñas. L'entrenador Javi Rodríguez veu el vestidor preparat per guanyar el títol 2 anys després.
Con muchas ganas, muy ilusionado, con muy buenas sensaciones. Después del último partido que jugamos en casa, creo que el equipo está con muchas ganas de afrontar este título que nos hace muchísima ilusión. Es el primero importante de la temporada y queremos dar una muy buena imagen como llevamos dando todo el año.
En futbol, demà juguen dos catalans a la primera masculina, l'Espanyol, que rebrà el Getafe a 4:45 amb l'objectiu de tornar a guanyar després d'11 partits, i el Girona, que visitarà l'Osasuna a 6:45 en un duel directe. Girona FM, Pau Villafañer.
El Girona recupera a Vitor Reis i Alemar, però continua sense poder comptar amb els lesionats Estuani, Van de Beek, Juan Carlos, Porto i Brian Hill per un enfrontament important, però no definitiu per Mitchell, tècnic de l'equip gironí, que això sí, espera que el seu equip faci un gran partit.
M'agrada aquest tipus de partit perquè hem de treure el millor de nosaltres mateixos en alguna cosa que tothom pensa que tenim més problemes, com és en el joc aeri, en les situacions de duels. És un partit per demostrar que són un molt bo equip.
El Girona vol donar continuïtat a la victòria de la setmana passada contra l'Atlètic Club davant un Osasuna que arriba després de perdre contra la Reial Societat.
A la Lliga F, la màxima categoria femenina, el Barça rebrà l'Atlètic Club a les 7 i l'Espanyol visita el Madrid Club de Futbol a les 12 amb l'objectiu de fer un pas més cap a la permanència. I al futbol català, el partit del cap de setmana es viurà demà a la nova Creu Alta, 4:45 de la tarda, al Centre d'Esport Sabadell. Líder de la primera federació masculina rebrà l'Europa, que és tercer classificat, l'Ali, només 4 punts per sota.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed. And you kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't mean.
created a creature of the night. Now I'm haunting your head.